Ha de tocar totes aquestes partitures de... Què rius? Què passa?
Re.
Què passa? Digue-ho, pots dir-ho?
No puc dir-ho.
No?
No puc dir-ho.
D'acord. Doncs aquestes partitures les va trobar en Lluís Gual. Llavors, per descobrir com ha estat aquesta trobada, la importància que té, perquè, com dèiem, Rafa, encara que no sàpigues ben bé què és la Patum, no, és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO.
Mea culpa, eh?
Llavors, s'ha de saber.
Avui estàs compungit?
Home, em sap greu perquè ja veus que és una cosa molt important i jo no tinc ni idea, però...
Ho vivim molt, ho vivim molt.
Després ho descobriré. Ja.
Celebra per Corpus, la festivitat de Corpus de Verde.
Ui, has de veure vídeos, és brutal. Sí,
sí. Després posarem un vídeo del ball de l'Àliga a la plaça.
M'esteu abrumant, pareu.
No hi ha cosa que posi més la pell de gallina que veure el ball de l'Àliga. És una plaça plena de gom a gom, que no hi cap ni una agulla, i tothom callat, fent silenci, esperant que sonin les primeres notes del ball de l'Àliga. Doncs vinga, per descobrir com ha estat tot aquest descobriment i el més important de tot, i crec que la pregunta que ens fem tot, per saber si aquest any sonaran a plaça o no aquestes tres partitures.
Interessa això.
No queda tant per Patum.
No.
De fet, cau en l'últim cap de setmana de maig, primer de juny, o sigui, compte enrere.
I sobretot, què passa si sonen aquestes partitures? Perquè normalment la gent canta aquestes cançons.
Llavors, per descobrir tot això... avui a quarts de dues, a l'hora de la girocleta, podrem saludar el músic que ha descobert les partitures, en Lluís Gual.
Boníssim.
I a part, no sé si vosaltres heu descobert o no, o sigui, havíeu escoltat o no aquesta notícia, però ja va sortir la setmana passada, i ara potser us pregunteu com és que avui en parlin, no?, de tot plegat. Doncs perquè aquest cap de setmana les tres partitures oblidades de la Patum ja han pogut sonar, i ja s'han tocat una altra vegada de nou durant el concert. Hola, aquest...
Perdoneu, però és que...
És que la cara d'en Rafa...
És que estic veient el ball de l'Àliga aquesta...
El fenomen de la Patum és brutal.
I jo ara mateix vull tirar-me per un pont. O sigui, són 5.000 milions de persones...
Està acabant ràpid, això,
5.000 milions de persones en una plaça que caben 20, amb un àliga allà... Que
la plaça és molt petita, eh?
Clar, però hi ha 5.000 milions de persones.
Correcte.
Llavors, és com molt... De sobte m'he agobiat molt, estic suant, realment. En fi, però no, si és guai, és guai, eh?
Sí. Tira.
El contrari.
Doncs res, això, no, que...
Perdona, Olma.
Ara m'he perdut.
En parlarem
amb en Lluís Gual a partir de 2:15. I, això, que per què ho diem avui, si ja va sortir la setmana passada?
Sí.
Doncs perquè aquest cap de setmana s'han pogut tornar a escoltar de nou aquestes tres partitures durant el concert inaugural L'Anvers, la Patum de Berga, de la mà de la Cobla Berga Jove al Teatre Municipal de Berga, i tenim moltes ganes de saber quina rebuda han tingut aquestes tres partitures per part dels bergadans, si els ha agradat o no, i potser si els ha agradat les podrem escoltar a plaça aquest any.
Doncs vinga, 2:15, que ho sabrem tot plegat. Anem a la propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, què? On anem avui?
Avui parem a l'estació de Tenochtitlan.
Home!
L'estació de metro del centre de la ciutat de Mèxic.
Això li agradarà al Joan, que està pensant molt en Mèxic.
És veritat, segurament hi passaràs per allà aquest estiu.
Segurament no,
Tenochtitlan.
Doncs allà, a Mèxic, a la ciutat de Mèxic, un comprador ha aconseguit unes arracades de luxe que valen 13.000 euros pagant només 13 euros.
Què ha passat?
Què ha passat aquí? Sabeu la marca de joieria Cartier?
Sí, home.
Sí.
Marca així molt luxosa.
Què m'has d'explicar?
Amb joies molt cares, molt cares.
Sí, sí.
Doncs aquesta marca va fer una cagada com una catedral.
O com es digui, no, Vallès?
I va posar un preu...
Home,
has
de dir cagada?
És molt fort,
escolta,
eh?
Si és una cagada,
no. Va posar...
No, ara m'emprenyo.
Clar,
has de dir, van fer una xingada, güey.
Ja tinc gana. Van posar un preu erroni a la seva web. O sigui, les arracades en qüestió valien 237.000 pesos mexicans, que són 13.000 euros, però el pobre treballador que s'encarregava de l'etiquetatge
va deixar-se
els 3 zeros que seguien del 237 i això va posar 237 només.
Oh! Això, perdona, va passar a Espanya, a Carrefour, fa igual 3 o 4 anys, que van posar PlayStations 4.
A quant?
No sé si eren 10 euros, una cosa així.
Les vas comprar?
Van comprar molta gent però els hi van dir que no les enviaven, que va ser un error i no...
Ah, doncs no, això més o menys és el que ha passat allà, perquè el comprador es diu Rogelio i quan va veure el preu a la pàgina web, doncs clar, es va quedar flipant i va dir, vinga, aquesta és la meva, anem a aprofitar aquesta ganga. Doncs, a més, aviat tocava l'aniversari de la seva mare i va dir que seria un regal perfecte, no? Sí. Doncs clar, al cap d'uns dies va rebre un correu que l'empresa li deia que aquestes arracades no les tenien en estoc i que ho sentien molt, però que li reembolsarien aquests diners.
No, mira, encara que acaba bé la cosa.
No, però en Rogelio, què va fer?
Rogelio és tremendo.
No, jo he vist aquestes arracades per 13 euros, doncs aquestes arracades seran meves.
Ara.
I va fer una denúncia a Profeco, que és l'agència que regula els drets dels consumidors a Mèxic. Perquè, clar, ell no havia demanat aquest reembolsament, no el volia. Total, que després d'això l'empresa li va oferir una ampolla de xampany, d'aquestes de luxe, però ell va dir, no, jo no vull l'ampolla de xampany, jo vull les meves arracades, que eren unes arracades d'or i de diamants. Vull dir, eren unes arracades importants. Total, que després d'aquest estira i arronsa, la marca francesa va intentar que Rogelio desistís de la seva compra, no ho ha aconseguit, i l'agència Profeco li ha donat la raó i ara... Cartier li haurà d'enviar aquestes arracades que va comprar per 13 euros. Això sí, ell ha penjat tot un fil a Twitter explicant la situació i la gent, hi ha gent que li diu que és un oportunista, hi ha gent que li dona suport, però sí que la gent li diu, quan t'arribin les arracades, tu sobretot comprova que són autèntiques i verifica que no siguin falses.
En fi, haurem de veure si és la rebaixa més gran de la història. Rafa!
Ràpid, va, anem de compres.
Anem de compres, va.
Qui diu que els catalans miren massa la pela?
Ja la porto.
Avui he recuperat a Hesper, que és un dia molt, molt culer, i penso que està molt bé. Està molt bé. Bueno, doncs tenim una cistella Cabravo per regalar. Demà és el dia Cabravo per excel·lència aquí a la casa. Ja la tenim preparada per un dels nostres oients. Ja sabeu que és una cistella meravellosa, preparada per esportistes amb productes de primera qualitat. I ja sabeu que Cabravo sempre us cuida. Cada dia tenim una pregunta. Abans ens ho avançava la Judit Vallès. Avui tornem al Dia Internacional de El Delegat.
Quise dedicarle alguna ranchera a mi delegado.
Què es passa avui a Mèxic?
Es que m'agrada. He posat canción delegado i ja està.
I fet especialment.
Si poses delegado o licenciado.
No, és que, però clar... Us explico. El 25 d'abril és el Dia Internacional del Delegat, per homenatjar als delegats que treballen a les Nacions Unides. Atenció, eh? De diferents tasques, de negociació, acords, coordinar-se, etc.
Jo pensava que eren els delegats de classe.
Clar, però la meva pregunta, que jo sóc una persona molt imaginativa i que m'agrada donar volta a les coses, va per aquí. La pregunta és... Vau ser algun cop delegat o delegada de classe?
Cada any.
Ah, Judit.
Té cara.
M'encantava.
La gent té cara.
Ets una persona responsable.
Soc molt responsable, molt bona persona. Li caia bé la gent i els professors, saps? Estaven aquell entremig. Sí, era la delegada.
Tremendo. No m'estranya, perquè on hi senté tens moltes virtuts.
Gràcies.
Llavors, avui, la pregunta per aquí. Vau ser algun cop delegat o delegada de classe? Jo també vaig ser delegat. Jo tinc una imatge que normalment ven, després quan se'm coneix, saps que no sóc de fiar, però en principi dona bona sensació. Algú més ha estat delegat?
Albert Feixas.
Albert Feixas.
Jo he sigut delegat.
També, eh?
Sí, sí.
Licenciado Feixas.
Licenciado Feixas, y tenía la lista de todos mis compañeros, y cuando la profesora se iba... Me ponía sentado en su silla y tenía que controlar con un lapicero. Juan Carlos, negativo. María Dolores, negativo.
Sí.
Toda la lista.
Pero eras a México DF, ¿vas a estudiar? Sí, sí. No.
México
Olma,
DF.
¿Tú qué? No, re.
A mí me van fer ser delegada, també, no?
Perquè també,
jo volia ser-ho, van escollir.
I Joan? Tu?
No.
Tu no, eh? Tu t'escaquejaves, tu no volies.
Exacte.
Però
escolta,
no aquest programa es tindria que dir els delegats.
Els delegats.
Mira,
la classe dels delegats. Aquesta,
eh? Sí, perquè gairebé tots som delegats. Tu, José, has estat delegat algun cop? El Matos es diu.
Per què? Jo no vull ser president de l'Escala Veïns i de ser delegat.
A més, José diu que no, però amb... Com diem? Què dices? De què vas? Jo, delegado? Molt bé, no, que asco. Doncs aquesta és la pregunta. Si vau ser algun cop delegats o delegada, i quins records teniu, si voleu doncs, compartir amb nosaltres, respostes al 663, com sempre, 663-99-30-62. Estarem encantats de llegir-vos o escoltar-vos.
I escolta'm, ja que parlem de delegats, si no m'erro, avui Albert ens portes un apunt cultural imprescindible pels amants de la poesia, eh?
Així és. Com tu saps, l'abril és el mes de la paraula i la poesia, i coincidint amb la setmana de Sant Jordi, el Palau de la Música Catalana torna a acollir una nova edició del recital poètic Llegats Vivents. El diumenge 28 d'abril, el Palau de la Música Catalana acull una nova edició de Llegats Vivents. Es tracta d'un recital poètic amb nou veus imprescindibles de la poesia, nou accents de tot el territori, autèntics llegats vivents de la modernitat, exemple de creació i dedicació. Antònia Canyelles, Rosa Font, Feliu Formosa, Biel Mesquida, Francesc Parcerisses, Jaume Pérez Montaner, Josep Maria Sala Valldaura i Olga Xirinacs, amb un record especial a Nora Albert. Un esdeveniment presentat pels poetes Anna Gual i Jaume C. Pons a l'Orde i amb uns interludis musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. El diumenge, 28 d'abril, deixa't endur per una lectura de poemes única a la sala modernista del Palau de la Música. Entrades a palaumusica.cat. Però això no és tot, perquè Ràdio Estel i el Palau de la Música sortegen tres entrades dobles. Heu sentit bé, tres entrades dobles pel recital poètic Llegats Vivents del 28 d'abril al Palau de la Música Catalana. I per aconseguir-ho, molt fàcil, un WhatsApp al 663-99-30-62, 663-99-30-62, amb el vostre nom i cognom i amb la paraula Palau Música. Fàcil. Avui, a la part final del programa, la bona vesprada d'en Rafa Sanahuja...
Hola.
Sanahuja.
Sanahuja, Sanahuja.
Ja, ja ho vam parlar un dia.
Castellanitzat.
Amb tots els participants farem un sorteig de les tres entrades dobles. Repeteixo, tres entrades dobles. Un pla meravellós per aquest diumenge 28 d'abril. Sort.
Gràcies, delegat. Fins ara.
De nada, a ustedes.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Va, un minutet, pràcticament, i ja arribem a un quart d'onze del matí. Com cada dijous, és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora d'aquest programa i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
De què parlem avui?
Mira, avui posarem el focus en un procés vital del qual sempre se'n diuen meravelles, perquè se suposa que és un procés molt xulo de la vida, és molt bonic, no? Però parlarem de la maternitat i sobretot del procés d'embaràs i d'alguna manera també desmentirem mites que se'n deriven. No perquè la maternitat, com diuen, no pugui ser una etapa bonica, sinó perquè hi ha tota una part a darrere que acostuma a ser invisible fins que no ho vius o fins que no te toca de molt a prop.
Per tant, avui a qui coneixerem, Ruth?
Avui coneixerem Maria Climent. Climent té 38 anys i és escriptora. Es va llicenciar en traducció i interpretació, també té estudis de guió i, malgrat que fa diverses faenes alhora, se la coneix principalment per ser escriptora. L'any 2019 va publicar Gina, el seu primer llibre, i el 2023 va arribar el segon, A casa teníem un himne. Ara, fa dos mesos, en va arribar un altre, Mai és una paraula molt lletja, una història d'infertilitat que combina l'assaig amb la seva pròpia experiència personal. Amb un toc d'humor, en totes les seues publicacions, Maria Climent posa paraules a allò que costa de definir. Escriu d'una manera clara i plana, potser fins i tot podríem arribar a pensar que sense miraments, però no. Pensa i escull molt bé com col·loca i a on col·loca cada mot. Una afició, jugar a bàsquet. Com a mínim ho feia de joveneta i li agrada. I una cançó, la que sentim de fons, Fools Rising, de Peggy Sue. Maria Climent, bon dia.
Bon dia.
Ara,
disculpeu-me que tinc la veu encara una mica maltractada del dia de Sant Jordi. Mm.
Queda justificat. Ara entrarem en més detall a conèixer una mica la teva història, però per començar, primer de tot, què és per a tu la superació personal?
Bé, la superació personal per a mi té molt de resiliència, no? De sortir reforçat d'una experiència dolenta. Aprendre alguna cosa d'una experiència dolenta.
Ens remuntem ara a la teva infantesa i l'època de l'adolescència. Tu de menuda escrivies?
Sí, sí, déu-n'hi-do. No és que en sigui molt conscient, però sí que fa anys vaig trobar com una espècie de diari, no? I vaig veure que l'havia escrit i tenia 9 anys.
Per tant,
així que suposo que, bueno, sí, sempre m'ha agradat fer redaccions al col·le. Per a mi, quan m'ho diuen, ara fer una redacció, la meitat de la classe feia mala cara i a mi, per a mi, era festa.
El teu segon llibre, A casa teníem un himne, presentes un model de família ficcionat, però com és la teua família?
Bueno, jo tampoc no us he d'explicar com és la meva família. Vull dir, jo em dedico a fer ficció.
Sí, sí, sense entrar detalls,
però,
tampoc.
Sí, bueno, no ho he amagat mai que vinc de, pues, d'una família d'allò més normal. Mon pare és metge i ma mare és mestra d'infantil, no?
Llavors, diguem que d'alguna manera clarament la família també ha sigut una font d'inspiració per als teus llibres. Què és el que t'encuriosix de les famílies que n'acabes fent, de moment fins ara, relats?
Bueno, penso que és una font, les famílies són una font de contingut, no? De fet, una de les frases del llibre és que la família és una font de traumes mutus, no? I una de les coses que volia explorar en esta novel·la, en A casa teníem un himne, és com se van heretant els traumes d'una generació a l'altra, transformats, no? Vull dir, tu hauràs heretat uns traumes de teus pares o t'hauran generat uns traumes que tu traspassaràs als teus fills d'una altra manera, no? I ells els rebran d'una altra manera, però sempre queda allí algo. Això era una de les coses que volia explorar en esta novel·la, i després la falta de comunicació, no? Vull dir que a lo millor tu pots ser o pots considerar-te una persona molt comunicativa amb les teues amigues i ets incapaç de dir-los a uns pares que els estimes, no?
I parlem de famílies perquè arriba un dia en què tu decideixes crear una nova família. Quan i com va arribar aquesta decisió?
Pues mira, va arribar en el moment en què em van dir, i així comença la meva primera novel·la, que té este punt d'esta premissa de sortida, que és de veritat, vull dir, això a mi em va passar, i a partir d'aquí hi ha ficció, no diguéssim una història, però la premissa de sortida és que a mi me van dir, quan tenia 31 anys, que si volia tenir un fill, que el tingués ara, perquè m'havien de canviar el tractament per a l'esclerosi múltiple, i els altres tractaments no eren compatibles amb l'embràs. Llavors jo, que sempre havia pensat que ja tindria temps, que ja ho faria quan fos el moment, que ja decidiria si volia tindre fills o no, o que pensava que sí, que en algun moment ne tindria, però que, bueno, en aquella època indefinida, com més endavant, no? Ho vaig haver de decidir en aquell moment, no? Si volia tindre fills, ara o mai, una mica m'ho van plantejar així. I vaig pensar, justament, és que mai és una paraula molt lletja, no? Mm-hmm. I allà em vaig guardar aquest títol. Però, clar, llavors va resultar que la criatura, o sigui, l'embràs, no acabava d'arribar. I em pensava que això seria una cosa bastant mecànica, no? Vull dir, hasta en aquell moment sempre havia anat en compte de no quedar-me embarassada i a partir de llavors havia d'intentar quedar-me embarassada, no? I no ho aconseguia. Allí començava un periple que jo no sabia quan duraria, però es va acabar allargant 7 anys fins que vaig aconseguir tindre la meva criatura.
Mm-hmm. De fet, ara ho comentaves, no? Que potser prendre la decisió de tindre fills és una decisió difícil, però potser costa més, no?, assumir que el més probable és que no, pots no arribar a tindre'n mai.
Clar, és que potser si no m'haguessin posat aquesta pressió, entre cometes, no? Si no m'hagués vist en aquesta tesitura, potser no n'hauria tingut. És que, no ho sé, que et facin decidir ara o mai, a mi em va fer més temor aquest mai que aquell ara, no?
Mm-hmm. Abans d'emprendre tot el procés de la maternitat, que ara ho començarem a indagar una mica, a conèixer com ho vas viure tu i com després n'has acabat fent el llibre, tu com t'imaginaves la maternitat abans de quedar-te embarassada?
Més fàcil, no t'enganyaré. A veure, me la imaginava, no ho sé, bueno, pues una mica lo que veiem, no? Vull dir, tothom te diu, ah, és molt dur, però també és tan bonic i, bueno, i està com molt envoltat d'un halo de tendresa i de bellesa i d'amor, que bastant idealitzat. I pensava, jo vull conèixer aquest tipus d'amor. Claro que sí, no? I vull dir, pensava que era un amor diferent a tots els tipus d'amor que havia conegut fins al moment, que bàsicament eren amors romàntics o d'amistat o fraternals, no? I clar, ara que ja tinc una filla, confirmo que és així, que és un amor molt diferent i no és comparable gairebé res. Però també és molt dura la maternitat. Claro, vull dir, no sóc jo la primera en descobrir-ho, vull dir, se sol parlar poc del postpart i de tot el que ve després, que és un dia detrás de l'altre i una nit detrás de l'altre. Que hi ha molts de crios que no dormen, també, vull dir, a mi és el meu cas. Sí. I tot això te genera un desgast quan fa més d'un any que no dorms 3 hores seguides i has de continuar en la teva vida. Diguéssim, has de treballar i, bueno, i ja està. Mm-hmm. Diguéssim, activa. És dur, ja, més dur, però també és molt bonic. Vull dir, si em preguntes si compensa, te diria sí. Jo tornaria a passar tot el que he passat per tornar a tindre ma filla. Ara també entenc que hi ha dones que tinguin depressió postpart i tot el que convinga, perquè és duríssim, claro.
De fet, comentaves també que se parla poc, pot ser, del postpart, però en el teu cas també se n'havia parlat molt poc de tot el procés d'abans, no?, per quedar-te embarassada.
Sí, sí, per això vaig, en part, decidir escriure este llibre, no? D'una banda, tenia moltíssima informació sobre processos de reproducció assistida, vull dir, vaig pensar, bueno, ara jo què faig amb tota aquesta informació que he anat recopilant durant anys, no? I, a més, que és informació contrastada científica i mèdica i verdadera, no? Vull dir que a vegades quan estàs passant un procés així entres a internet i et poses en fòrums i ells diuen un munt de bajanades i que no són veritat, a més. I, bueno, d'una banda vaig voler recopilar tota aquesta informació en què consistia cada procés i cada prova, I de l'altra també perquè per acompanyar una mica a totes les dones o parelles que estan passant per un procés així, perquè és un procés que al final és molt solitari, no? I al principi, jo, per exemple, sí que l'explicava a les amigues, a la família, perquè em pensava que això seria pim-pam, no? Vull dir, tu quan, si vols tenir un fill i tens menys de 35 anys, els metges et diuen, bueno, prova-ho de manera natural durant un any, perquè hasta un any se considera normal si tens menys de 35 anys. I una vegada ho has provat durant un any de manera natural i no t'hi has quedat, llavors diuen, bueno, pues farem una... Si no hi ha cap problema, te fan una sèrie de proves, i si no hi ha cap problema aparent, te fan una inseminació artificial. I clar, i tu qui et penses, bueno, pues en una mica d'ajuda, no? Ja em quedaré, si no hi ha cap problema. I llavors ho expliques, no? Ho expliques a les amigues, a la família i tal. I penses que el mes que ve estaràs embarassada i no t'hi quedes i fas una segona. I també ho seguixes explicant perquè penses, bueno, ara sí, també seria casualitat. I a la segona tampoc t'hi quedes, igual a la tercera ja no ho expliques. Ni a la quarta, ni, bueno, ni a la cinquena, ni... I si fas una in vitro, doncs la pressió és tan gran que no ho expliques, perquè al final, i almenys a mi em passava que tenia la sensació de ser la de les betasperes, no? Una betaspera és el temps que passa entre que fas un procés de reproducció assistida i si saps si ha funcionat o no.
Tu em vas fer...
Hasta que no et fan una prova en sang.
Sí, perdona, que dic que tu em vas fer fins a 10, no? Vull dir que va ser la desena vegada que finalment va funcionar.
Sí, sí. I va ser quan vaig començar a escriure una mena de dietari en esta betaspera, no? A la número 10. I vaig començar a escriure el llibre quan jo estava a 2 dies de saber si estava embarassada o no de la meva desena betaspera. I a partir d'allí vaig continuar escrivint pràcticament a temps real fins al dia que vaig complir, no? Els 9 mesos.
Definim què és la infertilitat, només per aclarir conceptes, diguem. Si no tinc mal entès, se considera infertilitat quan després d'un any d'intens per la via natural amb menys de 35 anys no et quedes embarassada, i també quan hi ha una certa repetició d'avortaments, no?
Exacte, sí.
Llavors, el llibre, l'últim, el mai és una paraula molt lletja, fins i tot tu també combines, aportes dades, no?, per explicar tot el procés també. Dius que s'estima que el 17% de la població espanyola és estèril, i de fet també ho expliques millor, no?, perquè dius que aquesta dada significa que és estèril quasi una de cada 5 persones. I a mi em va cridar molt l'atenció perquè dius lo millor de tot és que ningú es pensa que li tocarà a ell. Fins que no t'hi trobes no ho saps, no?
Clar, és que si fos una malaltia seria super alarmant, vull dir, no estaríem parlant de res més, i en canvi això passa a moltes parelles, a moltes persones, i vull dir que és un rati super elevat, una de cada, o sigui, un 17%, si pensa que els efectes secundaris freqüents de qualsevol medicament, que és los freqüents, són un 10%, passa un 10% de les persones, i penses, ah, això és molt, és freqüent, en canvi això és un 17%, i no se'n parla, la gent t'avisa quan t'informa, t'anuncia, estic de 3 mesos, però a vegades per arribar en estos 3 mesos s'ha passat un infern, no? I a vegades, en este cas hi ha com un terç de casos en què és culpa, entre cometes, perquè no és culpa de ningú, evidentment, però és cosa de l'home, de la infertilitat masculina, en un altre terç és cosa de la dona, i en un altre terç no se sap la causa de la infertilitat, no? I este va ser el meu cas, per exemple. No em trobava en una causa d'infertilitat i en canvi, em va costar 7 anys.
I de fet, estos 7 anys intentant quedar-te embarassada, déu-n'hi-do, vull dir que es diu ràpid, però són molts anys de portar el tema, no?, i de pensar-hi i reflexionar-hi. Tu creus que la idea de l'embaràs està romantitzada?
Bueno, sens dubte, i sobretot perquè no se'n parla, perquè a veure, 7 anys és el que dius, se diu ràpid, però és una etapa de la teva vida molt important, que a més sol estar entre els 30 i els 40 anys, que és una dècada molt important en la que creixes molt professionalment i personalment, no?, i familiarment, i si et quedes aquí enganxada en aquest punt intentant tindre una criatura i no aconseguint, i veus que les vides del teu entorn segueixes anant endavant i tu segueixes sempre a la casella de sortida, dedicant molts esforços, molt de temps i molts de diners a aconseguir una cosa que al final t'has de plantejar si allò t'està fent feliç, t'està deixant gaudir de la vida o no, o t'has obsessionat en allò i estàs idealitzant que quan aconseguis que es tindre la criatura per fi podràs ser feliç, i tampoc això no t'ho garanteix, no? Vull dir que has de tindre el cap molt al puesto i anar com revisant-te constantment perquè el procés és duríssim.
I, de fet, moltes dones han perdut algun fill durant l'embaràs, però, com diem, no s'acostuma a explicar. Tu creus que és això que no s'explica, el fet que no s'explica, creus que és un tema que costa de treure a la conversa o perquè encara és tabú a dia d'avui?
No ho sé. Jo crec que, en general, a la gent no li agrada parlar de desgràcies sinó escoltar, no? Tu quan te trobes algú pel carrer, com va? Tot bé, bé, bé. I tires, i no li dius, pues bueno, no molt bé perquè la setmana passada vaig tenir un avortament. I després, l'altra cosa és que és un dolor que està molt amagat, molt minoritzat, o molt, no sé, que se li trau molt de ferro, no? Se diu molt lleugerament, va patir un avortament, o ne va perdre un, o no, jo em vaig perdre tres o quatre abans no em vaig poder quedar. No, tres o quatre què? Tres o quatre fills. Vull dir, tu projectes una vida sencera per més que estigues de sis setmanes o de deu setmanes, no? I no saps el que t'ha costat. Vull dir, si... No sé, si tu t'has quedat embarassada sense voler i no t'has donat compte si allò era la regla o era un avortament, potser no et sap tant de greu, però si tu t'has passat sis anys intentant quedar-te embarassada en molts de tractaments, molts de diners, finalment te quedes i quan ja dius, mare, ja està, ja m'he quedat, ara que pot anar malament, no? Pues mira, encara pot anar malament, no? I tota aquesta il·lusió i aquesta alegria que tens de que per fi t'has quedat embarassada se pot esvair en una bassa de sang i veure com se te'n va la vida, no? I que per a tu allò era un fill, vull dir, era el teu futur, no? I fa un mal horrible, vull dir, és espantós. I és espantós físicament i emocionalment, perquè de dolor també ne fa, no? I això no està... És que no està ni... Està molt invisibilitzat, perquè tu et pot haver passat això al matí i a la tarda haver de tornar a l'oficina.
Maria,
i això és brutal.
I tant. Anem acabant. De tot el que has viscut estos anys, quin sentiment o quina vivència t'ha costat més d'expressar en paraules?
Uf, quina pregunta. No ho sé, jo crec que la pena, la decepció, és que jo crec que en tot este procés hi ha alguna cosa que et canvia, no? que et va canviant, que et va marcint, no sé com dir-ho. Te vas desmaduixant pel camí, perquè això és com unes fuetades, un intent darrere l'altre, no? Cada no. Jo crec que te va moldejant el caràcter i no saps quina part de tu està canviant per això o està canviant per l'edat, perquè passa el temps i ja està, no?
Clar.
Però que això deixa marca, vull dir, això és un procés que jo ara per sort he passat i ha acabat bé, vull dir, jo ara tinc la meva criatura i et dic, me compensa i ho tornaria a passar, però hi ha moltes dones que han passat per un procés igual o pitjor i que al final han desistit o han hagut de desistir perquè no tenien més diners per a continuar o no tenien més forces, no? I això és duríssim, vull dir, això és com començar a caminar un túnel que llarguíssim d'anys de caminar i no saber si al final hi haurà una llum o no, o si hauràs de pegar la volta i recular. I és, realment és un acte de fe començar un procés així. I a mi és el que em feia més por de tot, haver de renunciar, no? Haver de dir, bueno, doncs hasta aquí he jugat jo la partida i has d'estar preparada per a no guanyar-la, no? I així que, de fet, l'epíleg va dedicat a totes aquelles dones que ho han intentat i s'han retirat del joc, no? El joc, entre cometes.
I tant. És com una abraçada final del llibre. Maria, acabem amb més música. Tu mateixa, Maria, explica'ns quina és esta cançó i per què l'has triada.
Pues mira, és una cançó que posàvem molt al pis d'estudiants quan estudiàvem la carrera amb les meves amigues i, bueno, que llavors eren companyes de pis i ara som molt amigues, no? La posàvem molt i sempre m'agrada escoltar-la perquè em retornen a aquell punt en què tot estava per fer i tot era possible, no? Als 18-19 anys en què el món encara, o les nostres vides encara estaven una mica per estrenar i bé, no s'havia trencat res, no? Mm-hmm. I hi ha un punt de puresa en allò, sempre intento tornar en aquell punt i recordar que allò no s'ha perdut del tot, no?
Maria Climent, moltes gràcies per atendre'ns este matí i per explicar-nos la teva història aquí a la caravana.
Gràcies a vosaltres.
Rut Kral, moltíssimes gràcies per aquesta història que ha valgut molt la pena escoltar. T'esperem a més històries a partir de la setmana vinent.
Mm-hmm, molt bé.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Ràdio Estel. Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De 7 minuts que passen de les 10 del matí. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Hola,
de nou.
Hola, Joan Trias, bon dia de nou.
Aviam, expliquem-ho de nou, perquè avui és un dia que hem d'explicar tots els canvis que van passar ahir al vespre.
Sí.
Hem començat el programa explicant que Pedro Sánchez denunciava aquests dies de reflexió per saber si continuava la presidència o no, després d'aquesta denúncia presentada per Manos Límpies sobre la seva dona, Begoña Gómez. Mm. Ho hem intentat explicar una mica. Gràcies també a Jesús Palomar, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Sí. I ara anem a Plena Esportiva perquè ahir passava una altra cosa.
Tenim una altra bomba. Ahir van haver dos noms propis. El primer, el de Pedro Sánchez, com explicaves, i el segon, el de Xavi Hernández i tota la cúpula directiva del Barça i tot l'organigrama esportiu, que van tenir una tarda molt moguda. Ja sabem que Xavi Hernández fa uns mesos va anunciar que deixaria el càrrec d'entrenador a final de temporada i des de llavors hem tingut doncs una constant pluja d'idees, podríem dir-lo així. Ell, Xavi Hernández, en principi havia assegurat repetidament en rodes de premsa que la decisió estava presa, però des de la cúpula esportiva, Deco, Rafa Juste, el propi Joan Laporta, deien que no, que pensaven que era el millor entrenador per la temporada que ve i l'insistien.
Contradient-se a si mateixos hores abans, eh?
Una mica, perquè, bueno, això va estar durant tota la temporada. Hores abans, ahir a la tarda, a primera hora, junta directiva del Barça, en què surt d'allà Joan Laporta amb la idea de que l'entrenador per la temporada que ve hauria de ser l'alemany Hansi Flick. A més, els directius del Barça, de la junta directiva, doncs molts d'ells no tenien clar que Xavi Hernández fos la persona adequada després de totes les dificultats de joc i de gestió de vestuari que ha tingut. Uh-huh. Però després reunió amb Deco i amb Xavi Hernández, també amb Rafa Juste, amb Alejandro Echevarría i la cúpula esportiva, i d'aquesta reunió surt Xavi com a entrenador per la temporada que ve. Clar, molts girs de guió i al final aquesta és la notícia, que Xavi continua un any més després de dir repetidament que no continuaria.
Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora a qui va ser jugador del primer equip del Futbol Club Barcelona entre l'any 75 i el 86. També va ser capità del Futbol Club Barcelona, José Vicente Tente Sánchez. Què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Què tal? Bon dia, gràcies a vosaltres.
Tente, com t'has pres aquesta notícia? Primer, Jean Laporta assegurava que Xavi no seria entrenador l'any vinent, la temporada vinent. Resulta que hores després sí que ho és definitivament.
Bueno, a veure, a mi m'ha sorprès una mica la decisió de Xavi, perquè ell, com heu parlat vosaltres, ell va dir per activa i per passiva que no volia parlar d'aquest tema, que ja havia pres una decisió, però també entenc que el club, en aquest cas, hagi fet força amb ell, perquè, clar, no hi ha les alternatives tan clares. I arriba un moment que tu tens a una persona que és de la casa, és una persona que entén perfectament com el vols jugar, i una altra cosa és si tenim jugadors o no tenim jugadors, és una altra cosa. Però és un tio, és un home de la casa, un entrenador de la casa, que jo sempre dic que si volem jugar alguna cosa de la nostra manera, té que ser un entrenador que tingui coneixements de com és la cantera, de què és el club i tot això, perquè proves, en aquest cas, no, jo per mi no estic d'acord. I jo estic convençut també de que la reunió d'ahir, que no ho sé, però estic convençut de que Xavi segurament haurà apretat una mica amb el tema dels jugadors, els que es queden, els que poden vindre o no poden vindre, en funció del tema econòmic, en funció del que sigui. Però jo estic convençut que aquesta decisió de tornar a complir l'any de contracte que tenia, jo crec que ha sigut també un motiu perquè han arribat més o menys amb un acord en el funcionament de cara a la temporada que ve.
Mm-hmm. Abans de preguntar-te, Tente, com veus el perfil de Xavi que segueixi com a entrenador del Barça. Xavi ha estat molt, molt punyent aquesta temporada amb que som un equip en construcció. Sí que et vull preguntar, perquè el passat 4 de... no, 4 no, el passat 7 de febrer, Tente, en una entrevista, deies tu mateix: el perfil del próximo entrenador debe adaptarse a nuestra manera de jugar. A més, deies que no veies Jürgen Klopp com a entrenador del Futbol Club Barcelona. Xavi s'adapta a la nostra manera de jugar, al model de jugar del Barça?
És que jo no crec que s'adapta. O sigui, és que ell ja ha sigut un exemple de la manera de jugar de nosaltres. També és cert que teníem uns altres jugadors, nosaltres també estava ell, el Leo, l'Andrés Iniesta, en fi, hi havia molts jugadors de cert nivell i amb una filosofia i una manera de jugar. Llavors, jo el que vaig dir al mes de febrer és igual, jo ho mantenc ara perquè ho he dit. O sigui, nosaltres no podem, jo crec que no podem tindre. Penseu una cosa, imagineu que nosaltres, saps, tot el futbol base juga d'una manera més o menys similar per després anar al primer equip i resulta que d'un entrenador que no té conceptes o és d'una altra manera, que jo no critico això, que jugués d'una altra forma. O sigui, què passaria amb els joves? O sigui, a veure, jo crec que si d'alguna forma això, dintre de que evidentment estic actualitzat, evidentment que depèn de si juguis, pots jugar amb dos atacants o tres atacants, vull dir que hi han petites coses que es tenen que modificar o adaptar a la situació actual. Però lo bàsic, jo per mi, té que ser un entrenador que tingui cert nivell i sobretot que tingui una part de filosofia de la manera que juguem nosaltres. Jo ho entenc d'aquesta forma.
Tente, una pregunta, clar, tu com a exjugador del Futbol Club Barcelona, jo sí que em pregunto, en aquest sentit, totes aquestes girs de guió, ara continuo, ara no continuo, hem escoltat el vestidor, que ha negat, no?, repetidament, que la decisió de Xavi, aquest anunci de no continuar la temporada que ve, hagi influït en cap manera a l'hora de millorar una mica el joc o la solidaritat entre els jugadors. Ara, de sobte, veuen, no?, que en principi Xavi no continuava, ara sí que continua. Com creus que el vestidor pot ensumar-se a aquest tipus de... Bueno, en primer lloc, la decisió, i si això afecta, d'alguna manera, a la credibilitat de Xavi, al seu lideratge?
A veure, és que una cosa és el que es diu de cap a fora, ¿vale?, i una altra cosa és el que es diu dintre de lo que és un entrenador i els jugadors. Jo estic convençut de que quan ell va plantejar aquesta situació als jugadors, en aquest cas, val, la resposta en general de tota la plantilla va ser molt positiva. De fet, no s'havia perdut, m'ha semblat, que ell això va comunicar-ho, vale, ara perquè han passat el que ha passat, no? Però que ens han fotut fora de la Lliga, com aquell que diu, i de la manera que ha passat, i de la Copa d'Europa, també de la manera que ha passat. Vull dir que sempre passa alguna cosa. I jo crec que els jugadors van donar la cara per... O sigui, ells van entendre perfectament que no era només una situació dels entrenadors, sinó també una situació dels jugadors, que hi ha una vegada que, bueno, que potser l'entrenador s'equivoca, es pot equivocar, un plantejament, el que sigui, o ells, per al que sigui, li diuen una cosa i resulta que ens havia passat aquest any, que no portaven ni 2 minuts i ja ens havien fotut un gol.
Sí.
Vull dir que això són actituds que es tenen que mirar. Uh-huh. I jo estic convençut que els jugadors, per el que va passar, van dir, no, aquí tenim que lluitar tots, se'n vagi o no se'n vagi. Uh-huh. Perquè, en el fons, ells també estan implicats en aquest tema, i molt, perquè, clar, depèn la seva manera de jugar i el seu rendiment, doncs potser alguns continuaran i uns altres no continuaran.
Mira, ara em fas una mica una assistència al peu, Tente, perquè sí que volia demanar-te també per aquesta qüestió. Jo crec que després de la tarda que vam viure ahir, de reunions, de girs de guió entre uns i altres, el que s'ha publicat i el que coneixem, o han publicat diferents mitjans, és que va haver com una negociació. Jo crec que la junta directiva li exigirà a Xavi alguns canvis en el seu staff tècnic, es parla sobretot de la part més física, fisioterapeutes i preparadors físics, i en aquest sentit Xavi sempre ha insistit molt, també ho ha dit públicament, en fer un equip amb cara i ulls, en aquest sentit, fitxatges de renom. Clar, ja sabem que el Barça econòmicament està com està i ja sabem que una de les claus d'aquest estiu és, en primer lloc, que arribi aquesta nova palanca que ha d'arribar per sanejar encara més l'economia i, d'altra banda, és la venda de jugadors, per arribar a aquesta norma del 1-1, no?, per poder inscriure jugadors conforme surten. Clar, en aquest sentit, jo el que volia demanar-te és quins jugadors creus tu que poden optar a aquesta sortida dolorosa. Es parla molt d'Araujo, es parla també de Frankie de Jong i jo crec que Rafinha darrerament ha enamorat molt els barcelonistes, però també seria una possibilitat. Com veus aquest estiu que ens espera de sortides de jugador i fitxatges?
És que, a veure, tu em fas la pregunta a mi,
sí,
pensant que jo et contestaré amb noms i tal. O sigui, jo no sé realment quina de les... Primer, perquè hi ha jugadors que estan i no són del club.
És veritat, com Joao Félix i Joao Cancelo, per exemple. Sí.
O sigui, ja comencem per aquest tema, i no estem parlant de qualsevol jugador, estem parlant de dos jugadors, més o menys, de renombre internacional.
Sí, sí.
Val? Llavors, després és el tema econòmic. Clar, primer has que solucionar el tema de la palanca, el que tu dius. Uh-huh. I això has que ingressar, has que vendre jugadors. Clar, el fet de dir, bueno, ¿y quién tenemos? Pues venga, va, vamos a empezar a ver aquí. Clar, això és una qüestió de que té que parlar no és solament al club i també al director esportiu, sinó també a l'entrenador, al cos tècnic. Jo crec que aquí té que haver, i jo suposo que ahir, dintre de que al final el Xavi va dir que, bueno, que continuava, jo suposo que hauran parlat d'aquest tema, suposo que hauran acceptat, diguéssim, perquè, clar, si ara resulta que d'això no s'ha parlat i arriba a l'estiu i comencem la temporada, resulta que el venden a l'Araujo, al De Jong, a no sé qui i tal, arribarà un moment o a un o a l'altre, i el Xavi diu, no, no, és que jo vull que aquest es quedi, sí o sí, a no ser que paguin molts cèntims, llavors, com parlaven del Jamil, no?, amb el tema del PSG,
sí.
Bueno, pues si a lo millor, com al seu moment, Ansu Fati, pues no es va vendre perquè no sé què i tal, i ara resulta que, pobre, no tinc molt mala sort, amb lesions i tot això, i ja no és el jugador que es pensava que podia ser, pues és que jo no sé el que passarà, perquè clar, que és una qüestió de vendre jugadors, i els que saben millor realment les necessitats que poden tindre, o inclús el recanvi que poden vindre, si dius, ostres, que jo, aquest és un moment per vendre'l, i fitxem amb aquest, que és també jove i no passa absolutament res, és a dir, això és una qüestió que tenen que apostar els professionals i entendre que ho fan en la millor confiança de que això sortirà bé. Mm. I això a vegades no surt com un pensa. És molt difícil. Però per això estan ells. O sigui, els que tenen que decidir són ells.
T'entens, queda molt poc temps, però també em volia preguntar, abans t'ho deia i volia marcar-hi una mica incidència sobre tot plegat, que Xavi ha fet molta incidència aquesta temporada, ja ho va fer l'anterior, però sobretot aquesta temporada ha fet molta incidència en que el Barça és un equip ara mateix en construcció. Tu que has estat també al vestuari del Futbol Club Barcelona, quan tarda un equip en construir-se?
Bueno, és que això de en construcció jo crec que és una mica... estem parlant també del club, o sigui, no és una qüestió només de jugadors, jo crec que és una qüestió en general de tot, i el de tot influeix en tot, en lo positiu i en lo negatiu, i evidentment pues, no estem en una situació de... O sigui, jo crec que sí que estem això hem de reconstruir, però tenir jugadors importants, o sigui, no és que tots són... nanos de 17 o 16 anys. O sigui, tenim jugadors ja que són experts, que són bons jugadors a nivell mundial, val? Una altra cosa és el rendiment, però que jo no crec que nosaltres no tenim una bona plantilla. Jo crec que tenim una bona plantilla.
Tendre Sánchez, jugador del primer equip del Barça entre el 75 i el 86, també capità del Futbol Club Barcelona. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui, comentar-ho tot plegat. Una abraçada ben gran.
Igualment a vosaltres.
Per cert, de seguida ens ho expliquen els nostres companys informatius, 51 minuts que passen de les 10 del matí, però acabem de saber que Manos Límpies ha admès que la denúncia de Begoña Gómez es basa en notícies que no sap del tot si són certes. Aquesta és la darrera hora que ha dit aquesta organització ultradretana, Manos Límpies, que va interposar aquesta denúncia contra la dona del president Pedro Sánchez. Veurem com acaba tot plegat. Ara sí, va, anem a obrir el capó d'aquest programa. I és que ja sabem que el canvi social està fent aflorar el fenomen de la soledat, especialment en la gent gran. Avui volem preguntar-nos sobre els principis ètics que han de regir la consideració dels majors i, sobretot, quins són els nous contextos relacionats amb tot plegat. I justament, ara fa uns dies que es va dur a terme una conferència sobre el tema al CaixaForum Macaya, que portava com a títol Soledats, del canvi social a la promesa tecnològica. Allà es va fer èmfasi especial en el paper que hi pot tenir la tecnologia i la intel·ligència artificial com a promesa, dèiem, de solució a la soledat que el mercat comença a oferir, sovint de manera poc matisada i una mica confusa. La conferència va estar impartida per en Chechu Aucín. Ell és president del Comitè d'Ètica del Consell Superior d'Investigacions Científiques i també investigador científic i director de l'Institut de Filosofia del propi CSIC. I ja el podem saludar perquè ens expliqui una mica com va anar i perquè ens doni una mica de llum sobre aquesta qüestió. Chechu, molt bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
El pasado 15, pasado día 15 se realizó esta conferencia, ahora lo decíamos, sobre la soledad y los retos tecnológicos. Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la respuesta del público? ¿Cómo fue toda esta conferencia?
Pues la verdad es que fue estupenda. Siempre que participo en actividades en el CaixaForum Macaya, en colaboración con la Fundación Ernest Lluch, la verdad es que siempre me reciben de maravilla y la respuesta del público fue fantástica porque hubo un lleno en la sala, hubo muchísimas preguntas, muchos comentarios y la verdad es que fue un gusto poder compartir investigaciones y reflexiones y también experiencias con el público asistente.
¿En qué momento se encuentra el fenómeno de la soledad? Porque tú hablas de un cambio social. ¿En qué sentido?
Bueno, yo creo que la soledad ha emergido como un elefante en la habitación. Yo creo que a partir de la pandemia en la que estuvimos encerrados forzosamente en nuestras casas y experimentamos mucho más aislamiento y soledad, hemos sido conscientes y hemos tomado conciencia sobre una situación social que ya estaba presente, pero que no se manifestaba en el espacio público y que tiene pues un enorme impacto sobre pues el sufrimiento de las personas y que del cual hemos sido más conscientes a partir de esta circunstancia, ¿no? Por eso pienso que se ha producido un cambio con respecto a la percepción que tiene también que ver con cambios profundos en nuestra estructura social.
Precisamente la soledad es un fenómeno social que sobre todo va de la mano muchas veces de las personas mayores, ¿no?
Sí, tengo que decir que en los trabajos de nuestro grupo de investigación siempre hemos hablado de las soledades porque la soledad no es privativa de ningún grupo de edad, pero es cierto que hay una serie de acontecimientos biográficos que desencadenan lo que se llama a veces el precipicio de la soledad que pueden ser más acusados en la edad avanzada, por ejemplo, porque perdemos a seres queridos, la pareja, la lejanía de hijos e hijas, la enfermedad y el deterioro físico y mental, la movilidad reducida, los obstáculos en las infraestructuras y el entorno próximo, incluso la vida en los contextos institucionalizados, como vimos durante la pandemia, se correlacionan directamente con sentimientos de soledad. Por lo tanto, es verdad que a veces pues podemos decir que es más acusada en esta etapa de la vida, ¿no?
Claro, Chechu, cuando hablamos de soledad en este programa, yo siempre me planteo la misma pregunta y hoy va muy bien que nos hayas atendido en este programa, que es sobre la tecnología, precisamente, que es el tema que tratáis, ¿no? Soledad y tecnología. ¿Cómo influye la tecnología en la experiencia de la soledad? Es decir, ¿la tecnología ayuda a que la soledad sea menos severa o no exista? ¿O es un problema que añade todavía más soledad porque nos fijamos solo en el mundo de la pantalla, no en el mundo social que tenemos alrededor?
Pues es muy interesante porque precisamente la relación entre las soledades y la tecnología es muy ambivalente y hay estudios que son contradictorios, ¿no? Por un lado, es cierto y se ha comprobado que la relación precisamente con las pantallas y con los dispositivos digitales entre la población más joven contribuye a su aislamiento y a sentimientos bastante profundos y acusados de soledad. Por otro lado, también personas de edad avanzada, a veces la tecnología ha supuesto una ayuda muy importante pues para continuar con un cierto grado de independencia en su vida, para mantenerse más tiempo en sus domicilios y no tener que pasar a estar institucionalizados y por lo tanto hay que ver la tecnología en esa posición ambivalente. Lo que sí está claro es que no podemos presentar la tecnología como la solución al problema de la soledad. Eso sería caer en una especie de solucionismo, de determinismo tecnológico, ¿no? Y hay que considerarlo como una herramienta útil, un complemento y una ayuda que puede contribuir precisamente a afrontar escenarios en los cuales nos sentimos solos o solas.
Nos quedan pocos minutos, pero sí que quiero hacerte dos preguntas todavía. La primera es, ¿qué papel deben desempeñar las instituciones públicas en todo esto?
Bueno, las instituciones públicas deben promover precisamente intervenciones que sean comunitarias y también, en cierto modo, apoyadas en las tecnologías para afrontar este problema de la soledad no deseada. Tienen que promover la deliberación pública, la inclusión y la equidad para no generar, además, una mayor brecha, por ejemplo, con respecto al acceso a determinados recursos o dispositivos que pueden facilitar, pues, como decía antes, la vida vida independiente y afrontar de una manera más, bueno, pues con más recursos este fenómeno de la soledad, ¿no? Por lo tanto, tienen que promover precisamente que se produzca una reflexión ética en el desarrollo de las intervenciones con respecto a la soledad no deseada, que tiene que estar basado pues en ciertos principios básicos de seguridad, de proporcionalidad, de preservación de la autonomía y el control por parte de las personas, de respeto a la privacidad y a la identidad personal, y por último también, como decía antes, de la accesibilidad y la justicia para tener este tipo de recursos, ¿no?
Y por último, Checho, esta te la habrán hecho mil veces, supongo, ¿eh? Pero si nos fijamos en culturas como el Japón, a mí siempre me sorprende la delicadeza con la que se trata allí a la gente mayor, que consideran la gente más sabia, sí, ¿no? Etcétera, etcétera. Y además estamos hablando de un país puramente tecnológico, precisamente. ¿Es el modelo a seguir?
Desde luego, ellos están combinando de una manera muy inteligente lo que tiene que ver las intervenciones comunitarias con el uso de la tecnología. Hay que decir que las soledades, y nosotros titulamos así un libro con un subtítulo que era una cartografía para nuestro tiempo, de alguna manera lo que ponen de relieve es un cambio, como me refería antes, social, que ha supuesto un debilitamiento de los lazos comunitarios, un auge del individualismo, una crisis de los cuidados, y por lo tanto, ante esa situación tenemos que intervenir revirtiendo y promoviendo precisamente los lazos sociales, que los lazos sociales salvan vidas y tienen un impacto, claro, directamente relacionado con la salud, y a la vez aprovechando todos los recursos que nos ofrecen las tecnologías.
Checho Asín, president del Comitè d'Ètica del Consell Superior d'Investigacions Científiques, investigador científic i director de l'Institut de Filosofia del CSIC. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, Checho. Un abrazo, que vaya muy bien.
Encantado, un placer.